La musical italiana, et convidem a fer un repàs dels seus millors temes a Momenti della Canzone Italiana, els dissabtes a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? Ara fa pocs dies, Jordi Puig de Vall, nascut a Porqueres, va rebre la professió solemne com a monjo del monestir de Montserrat. Avui el tindrem entre nosaltres i el felicitarem. En el Preguntes amb Resposta, avui ens visita l'empresària Gemma Ros. Benvinguts en una nova edició del programa de ràdio Església Viva que s'inicia, com és habitual, escoltant el missatge setmanal del nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Un nou curs. Serà nou. Estem encara vivint les conseqüències del coronavirus, la pandèmia que ha trasbalsat i canviat les nostres vides durant molt temps, i no només les nostres agendes. Tots en som conscients, i encara en patim els efectes. S'acaba l'agost i certament comença un nou curs, doncs així ho diem quan s'inicia un nou curs escolar i reprèn l'activitat normal després dels mesos d'estiu. Aquest nou curs està influït per les experiències viscudes fins ara i per les mesures que cal continuar guardant. La pregunta que em faig personalment i us convido a fer-vos és si aquest nou curs serà nou de veritat, en el sentit d'assumir noves actituds per afrontar-lo. Quines actituds que podríem considerar innovadores per la seva importància podem demanar-nos? Ajudar-nos els uns als altres a tancar ferides. L'epidèmia ha obert moltes ferides. Pensem en els que han mort sense tenir la companyia i l'afecte de familiars i amics, malgrat l'actuació sanitària adient. Pensem que durant aquest temps els difunts no han pogut tenir una celebració cristiana i un comiat digne, amarat d'afecte, d'esperança, de record pels familiars i amics. Els familiars no han viscut l'experiència del dol tal com necessitaven. Pensem en els contagiats, sobretot en els més greus, que han viscut situacions de sofriment i d'incertesa. Recordem també tots els professionals sanitaris i els que han treballat per assegurar els serveis essencials a la ciutadania. Doncs l'esforç i l'estrès també passa factura. De cap manera podem oblidar les famílies i persones que les setmanes de confinament han estat molt dures. Per això ha de ser un curs en el qual estiguem més pendents els uns dels altres. Tots hem sofert i tots ens hem d'ajudar a superar o a morosir les ferides rebudes i les contrarietats de cada dia. Hem constatat que la majoria de ciutadans heu estat responsables per afrontar la pandèmia segons les mesures proposades. Cal continuar i augmentar la responsabilitat de cadascú per a millorar la convivència. Guardem les mesures sanitàries proposades, preocupem-nos del bé comú, interessem-nos per les qüestions que afecten el veïnat, barri, pobles, ciutats. Respectem les persones i els seus béns. Complim amb els deures fiscals. Guardem les indicacions de la circulació. Esdevinguem solidaris. La crisi econòmica és una de les conseqüències de l'epidèmia. Treballadors a l'atur, empreses tancades o amb reducció de plantilla, dificultats de moltes famílies per afrontar les despeses més necessàries. En aquestes situacions, l'impuls és guardar, però l'hem de superar per l'actitud de compartir. Humanitzem la convivència. Potser el ritme de vida estressant que portàvem ens deshumanitzava. Cal recuperar el valor de les paraules, del gest, de les salutacions, del silenci, de la vida més familiar, de la paciència en les dificultats. Cuidem la salut de l'esperit. Cal cuidar la salut del cos, però també la de l'esperit. Els creients durant temps no ens hem pogut reunir, no hem pogut celebrar en comunitat, no hem pogut combregar i rebre altres sagraments. Aquest dejuni ens fa valorar més tot el que signifiquen les celebracions. Aquest nou curs ha de significar viure més intensament la dimensió comunitària i celebrativa de la nostra fe. I compartim les alegries i sustentem-nos en les dificultats. Alegrem-nos amb els que estan alegres, visquem intensament les bones notícies, però alhora cal sostenir-nos quan els que fan camí al costat i nosaltres tots ho necessitem. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Durant aquest estiu a Església Viva recomanem indrets, els que ens porta el periodista Josep Víctor Gay. Benvingut, Víctor.
Ben trobats.
Quan vulguis.
El nostre recorregut de nord a sud per la costa del Bisbat de Girona ens porta avui a una altra ermita encimbellada en el tram litoral del Baix Empordà. Es tracta de Sant Elm, en el terme municipal de Sant Feliu de Guíxols. De fàcil accés des de l'extrem sud del passeig marítim, ens situa en aquest privilegiat punt, que és un mirador des d'on es domina, des del perfil de les Illes Medes, als vessants de Tossa de Mar al sud. En aquest espai, un monòlit ens assegura que des d'aquest punt Ferran Agulló va intuir donar el nom de Costa Brava al territori mariner entre Portbou i Blanes. Deixem-ho així, no cal entrar en debats. L'ermita depèn de la parròquia del monestir de Sant Feliu i s'oficien cultes puntualment. Un dels més reconeguts i recordats va tenir lloc fa uns anys, quan el doctor Pere Carreras va presidir el funeral pel doctor Ibaró Thyssen, mort sobtadament en la residència familiar guijolenca. El doctor Carreras va celebrar en el seu alemany acadèmic. Cal anar a Sant Elm.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Ara fa poc va rebre la professió solemne de monjo del monestir de Montserrat el germà Jordi Puig de Vall i Roca, que va néixer a Porqueres l'any 1983. El tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Benvingut, germà Jordi Puig de Vall.
Moltes gràcies, bon dia.
Gràcies per estar avui amb nosaltres. Bé, tu ets de la nostra diòcesi de Porqueres.
Sí.
I tal com dèiem, vas rebre ara l'11 de juliol la professió solemne i havies rebut la professió temporal el 6 d'agost del 2016.
Exacte.
I que vas entrar de noviciat el 6 d'agost del 2014. Tinc aquí tota la teva biografia.
Exacte, jo veig que tinc sota.
Molt bé, molt bé. Per tant, és una decisió pensada, aquesta, eh?
Exacte, sí. Vull dir, sempre hi ha uns 6-7 anys de preparació abans de rebre la professió solemne.
Sí.
Doncs, bé, perquè també tant el candidat com el resta del monestir, els monjos, puguin veure si aquell home doncs, o aquella dona doncs, realment doncs, pot tenir vocació o no.
Com ha anat que tinguessis clara aquesta vocació durant tot aquest temps que t'hi has estat preparant? Per què? Per què has volgut ser monjo de Montserrat?
A vegades és difícil d'explicar, perquè com que són sentiments interns, això a vegades és difícil. Vull dir. En el fons, és, bueno, el típic que es diu, doncs, com se sent cridat doncs, a portar aquesta vida, si nota aquest desig doncs, de portar més una vida de pregària, una vida més de recolliment, i però també de vida de viure amb altres... amb altres monjos, doncs, per seguir a Jesucrist. I és més aquest sentiment de dir, quan faig això, és el que noto que dona sentit a la vida, doncs, aquest seguiment de Jesús, i que és el que em fa feliç, i per tant que, bueno, molt sovint ho comparo també amb, com dic, una parella quan s'enamoren, que decideixen anar a viure junts, doncs podria dir que més o menys vindria a ser el mateix.
Aquest sentiment el tenia ja de petit o no?
No, de petit tampoc. Vull dir, sí que a casa meva hem sigut una família, doncs, és una família creient, anàvem a missa els diumenges i així, però bueno, sobretot se'm va despertar a partir de ja passada l'adolescència, vull dir, per als 20 anys o així, més o menys, i bueno, se'm va començar a despertar doncs, aquest desig, doncs això, no sé, de portar una vida més de pregària, una vida més de pensar, de... que també soc una persona molt activa, m'agrada fer molt, però també doncs, hi ha aquesta part més de, això, de vida contemplativa, de viure doncs, amb altres monjos, doncs, de seguir Jesucrist.
Sí, perquè tu ets llicenciat en Economia.
Sí.
Per tant, ja combinaves les dues coses, estudiar, per exemple, i anar a Montserrat de tant en tant, o no?
Sí, vull dir, ja, durant, sobretot cap al final de Montserrat, havia anat amb els meus pares des de petit, vull dir, anàvem a fer el petó a la Moranet, i després doncs, anàvem a voltar per allà a la muntanya, o així, per tant, Montserrat ja el coneixia des de petit, però sobretot vaig conèixer, puc dir, més el tema de vida monàstica. Al final, s'ha pogut començar a punt d'acabar la universitat a través del moviment de concerts de cristiandat d'aquí al Bisbat de Girona, doncs que amb les trobades de joves que feien doncs, regularment, doncs, una trobada de joves a l'any, el cap de setmana abans de Nadal, la feia a Montserrat. I clar, això va permetre tenir més contacte amb monjos, tenir participat a les pregàries, i em va anar, no vull dir despertar, perquè en aquell moment ja més o menys ja notava aquest desig doncs, això, de ser monjo, però sí que em va anar confirmant.
I tu faràs servir aquests coneixements d'economia en el monestir o no?
Per ara no. Vull dir, el futur no se sap, però per ara, vull dir, no... En principi, les tasques que tinc assignades al monestir no estan relacionades amb l'economia. Vull dir, en el futur mai se sap. Vull dir, segons que al final, doncs, en funció de les necessitats que hi ha, doncs, l'abat decideix i demana a cada monjo doncs, la feina que faci en el monestir, doncs ja es veurà.
Per a la societat de carrer, quina utilitat té un monjo o tenen els monestirs per a la societat actual?
Jo penso que els monestirs, per una banda, tenen funció i que han tingut sempre, que és d'acolliment de tota persona que puja al monestir, doncs per poder... Doncs, per escoltar doncs, aquesta persona, per acollir-lo, perquè tant sols doncs, si necessita parlar o si necessita uns dies de descans o si necessita doncs, uns dies de pregària més intensa, doncs penso que per una banda és d'acolliment de tota persona, sigui qui sigui, sigui pensi el que pensi, el que el que tenen. Vull dir, Montserrat ve gent de tot el món i tothom que truca a la porta del monestir és acollit. Per altra banda, penso que també doncs, com a monestir, en veritat, també doncs, els monjos tenen la funció de dir que, hi ha que la vida té un altre sentit, a part de fer diners, de treballar, de poder, que la vida és més que això, i que en el fons la vida és un entrar en un mateix, però també doncs, aquest seguiment de Jesucrist, que és el que dona doncs, aquest sentit a la vida, que és el que dona una plenitud més plena doncs, en aquesta vida, doncs, en aquest món.
Quina és la realitat ara de Montserrat en quant al nombre de monjos? Perquè ara aquí hem tingut una gran alegria perquè tu vares rebre la professió solemne conjuntament amb un altre noi, no? Un altre, sí. També jove, no? O no?
Sí, no, en té 50 anys.
Bé, mira, és que ja al final...
Sí, ja em sé dintre. Perquè... No, és que tampoc vull dir jove, tampoc. Jo ja, jove, tampoc me'n considero gaire.
Vares néixer el 83.
Sí, ja en tinc 37.
Però... Per això, home. Però quina és la realitat ara del monestir?
Sí, ara al monestir actualment som 57 monjos, si no estic equivocat. Però vivint a Montserrat som uns 45, perquè hi ha una comunitat de monjos que està vivint al Santuari del Miracle, a prop de Solsona, dos monjos que estan a Sant Miquel de Cuixal, a Catalunya Nord, i després uns altres que per tema d'estudis o treball estan a Roma o en alguns altres llocs. Per tant, a Montserrat són 45 i... uns 45. I, bueno, i en general, doncs, bueno, com totes les comunitats, doncs, com una part important doncs, de monjos grans, però tot i així encara doncs, monjos per sota dels 60 anys són uns quants.
Doncs molt bé, germà Jordi Puig de Vall i Roca. Doncs vares rebre la professió solemne el passat 11 de juliol en la festa de Sant Benet.
Exacte.
I si ens vols comentar alguna cosa més, tots els que ens escolten?
No, tampoc. L'única cosa és això. Vull dir que l'important és ser feliç en aquesta vida i pels cristians doncs, la felicitat i la plenitud ens la dona Jesucrist. I que, per tant, doncs, cadascú dins de la vocació doncs, que pot rebre, dins el matrimoni, dins el sacerdoci, la vida monàstica o la vocació que pugui ser, doncs, que és important doncs, seguir doncs, a Jesucrist i anar endavant.
Gràcies, germà Jordi Puig de Vall, que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Des de la xarxa de parròquies ecosolidàries que impulsa Justícia i Pau, us proposem rellegir un fragment de l'encíclica Laudato Si. En el tercer capítol, el Papa Francesc qüestiona el relativisme pràctic.
No hi haurà una nova relació amb la natura sense un nou ésser humà. No hi ha ecologia sense una adequada antropologia. Quan l'ésser humà es col·loca a si mateix en el centre, acaba donant prioritat absoluta a les seves conveniències circumstancials i tota la resta es torna relativa.
Darrere de cada persona hi ha unes idees, uns pensaments, un comportament, una forma de viure. En els propers minuts coneixerem la personalitat d'una persona. Preguntes amb resposta. Respostes valuoses a preguntes curtes.
Avui amb nosaltres l'empresària de Blanes, Gemma Ros. Benvinguda, Gemma.
Hola, bones a tots.
Quin és el record que guardes de la teua infància?
Quan estàvem amb els pares i els germans i passàvem el dia a mar amb una barqueta, bueno, tots junts, records bonics, molt bonics.
Quin ha estat el dia més trist de la teua vida?
El dia més trist de la meva vida, quan s'ha agafat una malaltia, la meva mare. Bàsicament això, quan ella es va posar malalta, va ser un dia trist.
Quin és el dia més alegre de la teva vida?
El dia més alegre, bueno, quan em vaig casar, els naixements dels meus fills.
En quin moment del dia tens uns minuts de pau i de descans?
Bueno, cap a la tarda, cap al tard.
La teva principal virtut?
Caramba, això em costa, eh? Que m'agrada l'ordre.
El teu principal defecte?
Ah, una mica tossuda.
Què és el que més has après de la teva mare?
Pues la constància en el treball, la valentia, no rendir-se mai.
I del teu pare?
El meu pare també, que té aquesta virtut, constància i valentia i la... De tots dos també la fe també. M'han transmès la fe i els hi agraeixo. Fe en Déu, sí.
Quina és la qualitat que més aprecies d'una persona?
La seva honradesa, honestedat, confiança. No?
Què és el que més et molesta d'una persona?
Oi, que no sigui sincer.
Què li demanes a un amic?
Bueno, que... Amb un amic, què li demano? No sol demanar gairebé res, però... Bueno, vull dir... No sé, a vegades que t'escoltin, no? També, a vegades.
Quan fa que no plores?
Oh, molt poc. Perquè que la meva mare avui l'han ingressat i ahir estava molt ploranera.
Quina cosa et posa trist?
Això, quan falla la salut d'algú dels que més estimes.
A qui renyaries?
A qui renyaria? Els polítics.
Què és el que més detestes?
Que perden el temps amb coses, amb temes ideològiques i tal, i les autèntiques necessitats de la gent, del poble, no? Necessitats sanitàries, d'empleo, d'anar contra el consum de les drogues, que els destrossen, doncs amb tot això no hi posen massa... M'assembla a mi massa... Bueno, sí que hi posen, però potser es perd molt el temps amb altres coses, no sé.
Què és el que més t'agrada de la vida?
De la vida? El que més m'agrada? Pues tot, no sé, tot en general, la natura, tot m'agrada.
És veritat que el primer petó sempre es recorda?
El primer petó, sí, clar. No? Els pares, quan és petit, no?
Una cita bíblica.
Bueno, a mi la que més m'agrada és allò que feu a un d'aquests més petits. Jesús va dir, allò que feu a un d'aquests més petits, a mi m'ho feu. Pues penso en lo trist que està Déu quan veu els avortaments provocats, no?, que es fan dels seus fills petits. No?
Quina cosa ha estat l'última que li has demanat a Déu mentre pregaves?
Bueno, per la salut dels pares, que els tinc ara una mica malalts. Salut a tots, a la família, a tots.
Un lloc per pregar.
Bueno, m'agrada molt la mitja de la natura, també, a mi.
Un remei per no enfadar-se mai.
Pues ser optimista, veure les coses... O sigui, no pensar mai malament. No pensar malament i veure les coses en positiu.
Quin és el valor que més falta a la nostra societat?
La fe, Déu. Déu en el cor de les persones. Tenir present a Déu en cada cosa que fem i en cada... Tenir-lo al costat nostre. Perquè segur que actuaríem... La gent actuaria diferent. O sigui, amb Déu penses i actues d'una manera o no, o d'una altra. O sigui, amb Déu actues... És diferent. T'ensenya a viure d'una altra manera.
Quina és la teva afició preferida?
La meva afició preferida és anar a caminar.
El teu animal preferit?
Bueno, el gos.
Un polític?
No en tinc cap, és que... No, jo... És que... És difícil, avui en dia.
Un personatge de ficció?
Personatge de ficció... Tampoc en tinc cap ara mateix.
Un personatge històric?
Mare Teresa de Calcuta, m'agrada.
Els teus actors preferits?
Actors preferits? Sí, actors preferits, que tampoc miro massa el cine i tal, no...
Un peix.
Ai, un peix. Un peix, una dorada, mira.
Un plat gastronòmic.
Plat gastronòmic de peix. El peix, un bon peix al forn. Un peix d'escat al forn, un pagell, un pagre, una dorada al forn.
Un llibre.
Un llibre... Aquí m'agraden molt els llibres espirituals, d'aquests d'en Jacques Philippe, que te fan pensar, reflexionar.
Un diari.
Un diari és, bueno, Punt Diari, el Diari de Girona, La Vanguardia... Doncs.
Un club esportiu.
Un club esportiu d'aquí de Blanes, doncs no sé, el bàsquet, de futbol...
Un cantant, un grup musical, compositor?
Grup musical, no. És que no sóc molt aficionada. Bueno, música m'agrada el piano, a mi.
Una cançó?
Una cançó, doncs aquesta, per exemple, Les muntanyes del Canigó, de Ramon Calduc, m'agrada molt.
L'escoltem. Gràcies, Gemma Ros, empresària.
Muntanyes del Canigó, fresques sou i res.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 30, se celebra la festa de Santa Rosa de Lima Llafranca. A les 12 del migdia, missa a l'església parroquial presidida pel nostre bisbe Francesc. El pròxim dimarts, dia 1 de setembre, festivitat de Sant Llop a Sant Antoni de Calonge. A les 12 del migdia, el nostre bisbe presidirà la missa a l'església parroquial. I també us avancem que el dissabte de la setmana que ve, dia 5 de setembre, confirmacions a Tordera, a 7:45 del vespre, a l'església parroquial, administrades pel nostre bisbe.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Recta final d'Església Viva, la recta final. Com sempre, escoltem el significat de l'Evangeli, en aquest cas per aquest diumenge 30 d'agost. Avui acomiadem els comentaris escrits per mossèn Jaume Angelats, que és rector de Cadaqués i de Port de la Selva, i que durant tot aquest mes d'agost els hem escoltat en la veu de Narcís Carreras. Gràcies, Narcís, també per la teva col·laboració. De seguir volem enviar una forta encaixada a tots els amics que ens escolten des de Port de la Selva a través de l'emissora municipal Ràdio Mar d'Amunt i també als amics de Cadaqués que ens escolten a través de Ràdio Cap de Creus. Escoltem, doncs, el significat de l'Evangeli d'aquest diumenge. Quan vulguis, Narcís.
Gràcies. Com es perd la vida? Fent-nos esclaus de nosaltres mateixos i de les coses. Subjugats pel deler de profit individualista i prou, abduïts pel remolí compulsiu i frenètic del consum. Sacrificar l'ara personal i el futur col·lectiu damunt l'altar del mercantilisme esvaïdor de tot i de tothom no ens deixa gaudir veritablement de la vida. Les paraules evangèliques consignen el desig de Jesús de seduir-nos, per tal que aprenguem a saborir la seva forma de viure en plenitud. En aquest sentit, és atendible la recomanació de Sant Pau. No us emmotlleu al món present. Transformeu-vos renovellant la vostra manera de veure les coses. En adoptar la perspectiva de l'Evangeli, la nostra vida es pot transfigurar.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins a la setmana que ve.